que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo.
Si el llibre del que parlarem avui tingués una banda sonora que no en té específicament, probablement en algun moment hi podria sentir aquesta cançó que sentim de Nino Bravo, però potser també hi sonaria aquesta altra. L'orquestra Diversiones, però podria ser-ne qualsevol altra, de totes les que toquen arreu del país per les festes majors de molts pobles, però també podria sonar això, que és ben diferent, no us espanteu, de l'anterior. La banda sonora d'alguna pel·lícula japonesa, però, sobretot, i sonaria això, pareu bé l'orella. Això que sona com un batec en un micròfon, que precisament és el títol de la novel·la de la Clara Caraltó. Clara, com estàs? Bona nit.
Molt bé, m'ha agradat molt ara aquesta introducció de les cançons i el cor, eh?
No sé si són cançons que tu t'havies imaginat o no amb el recorregut d'aquesta novel·la.
Cançons de festa major, d'empalmada, de pobles i d'aquesta festa major. Quadren perfectament.
La Clara ja la coneixeu aquí al 900, acompanya un dilluns sí, un dilluns no, el No s'ha parlat prou, al costat del Pep Antoni Roig. Ja vam explicar fa unes setmanes, el dia justament que es va anunciar que havies guanyat aquest premi a Anagrama, i avui doncs ens vens a parlar una mica més extensament d'aquesta novel·la, perquè evidentment no n'hem pogut parlar fins ara, a la secció no ens ha donat pràcticament temps, i el dia que es va saber que havies guanyat doncs no en podíem parlar. Va sortir el dia 20, fa just una setmana, ara que han passat aquests 7 dies, no sé si t'han passat una mica els nervis, si t'ha donat temps a assimilar una mica més, no?, de veure físicament que aquest llibre ja és a les llibreries i que la gent ja se l'està llegint.
Sí, molt contenta, comences a tenir primers feedbacks de gent que se l'està llegint, la veritat que sí, més tranquil·la, més contenta i a gaudir-ho.
És una cosa que et preocupi especialment, les crítiques, o intentes defugir-ne una mica, et protegeixes d'això?
Sí, intento protegir-me. Al final tampoc pots agradar a tothom, hi haurà gent que li agradarà més, hi haurà gent que li agradarà menys, i això és inevitable. Per tant, si hi ha crítiques o males crítiques, doncs les haurem d'entomar i cap problema.
Recordo que un dia aquí a la secció el Pep et va retreure aquí per antena, en directe, que no li haguessis explicat, crec que era que havies presentat el llibre al premi, sí que li havies dit que estaves escrivint, però no que l'havies presentat al premi. No sé si és que en general no t'agrada parlar gaire de quan estàs escrivint, de tot el procés, és una cosa que prefereixes anar fent pel teu compte i mira, si després n'estàs contenta del resultat ho explico, si es publica el llibre evidentment ho expliques, com avui, però si no ets d'anar fent més a la teva.
Jo soc d'anar fent i de no explicar gaire. Que presentes un manuscrit a un premi, jo crec que és una cosa que no perquè més penses és que no guanyaré. Presentes i mai penses que guanyaràs. I és veritat que no m'agrada gaire parlar-ne. Mira, la Sara Mesa, que és una autora que m'agrada moltíssim i l'he llegit molt i que per mi és molt inspiradora, explica que quan li pregunten què està escrivint, a mesura que ho va explicant, diu, et vas desinflant perquè penses, vaya tonteria. I la veritat és que passa una mica això. Quan estàs en el procés que ni tu mateix saps gaire el què, costa una mica explicar-ho i que realment allò tingui com consistència. Llavors jo vaig fent, soc bastant discreta en aquest sentit, i quan toca parlar-ne, doncs en parlem. També, i ara et cito una altra autora, però és que deia una cosa superdivertida, la Flannery O'Connor, que és una autora de contes del sud dels Estats Units, i deia, quan em pregunten pels meus contes, em sento com si a un peix li demanes que et faci una conferència sobre natació. O sigui, saps aquesta cosa de ha anat teixint un relat al voltant del relat.
No n'ets conscient perquè ho vas fent, no?, a mesura que ho vas escrivint, no?
I sobretot de parlar-ne després. Saps què volies dir, com, què és el que pretens? Tota aquesta cosa al voltant del text que vas teixint i a vegades es va allunyant cada vegada més del text. És una cosa que costa una mica, segons com.
En tot cas, aquesta novel·la la vas començar a escriure, em sembla, fa temps, perquè l'altre dia et sentia aquí amb el Basté i deies que a casa dels teus pares havies trobat alguns esquemes, no?, que tenien a veure amb aquesta novel·la. novel·la. Quan comences a pensar en aquesta idea?
Fa un parell d'anys. Clar, el procés d'escriptura és llarg, no comença en el moment que et poses a escriure a l'ordinador, a redactar, sinó que és tenir primer la idea, tenir una idea és com no tenir res, moltes vegades, després has de materialitzar, construir bé els personatges, pensar-los bé, i com que en aquesta novel·la l'estructura era una mica complexa, sí que vaig necessitar tenir clar l'esquema, no? L'esquema del que narrava ella, del que narrava ell, i va implicar això, refer-la bastantes vegades, aquest esquema, i també a mesura que escrivia.
A veure, que hem començat una mica a la casa per la teulada. Per qui no en sàpiga res de res, el títol, que és com un batec en un micròfon, d'entrada el títol ens dona poques pistes de l'argument, no? Cinc cèntims, de què va? Ara tu ja ho posaves sobre la taula. Hi ha dos personatges principals, sí. I què passa?
Tenim la protagonista noia, que és la Gabriela, que és qui narra primer, és un monòleg, de juny a novembre, i després tenim el Quim, que narra després d'ella, de novembre a juny, i és la història d'ells dos durant 6 mesos. El detall, ella té 18 anys, ella en té 39.
Ara hi entrarem en el tema aquest, però pel que fa al
títol,
el títol el vas triar de seguida? Te'n vas adonar que aquest títol era el que volies posar? O quan vas anar escrivint la novel·la vas dir, mira, pues això em pot servir per...
Bastant al final, títol. El tema dels títols costa...
Sí.
Sí, és
general,
complicat,
eh?
Sí, perquè costa a vegades trobar un bon títol. En aquest cas, no podia ser una frase que ens col·loqués en un o en l'altre monòleg, perquè llavors, diguem que de bones a primeres ja estava situant el lector, i és el que no volia. Llavors havia de ser prou ambigu, ens havia de funcionar per totes dues parts. I no, va aparèixer bastant al final, jo crec. M'agradava la idea de la comparació, que hi hagués un com. El títol va canviar perquè inicialment era com el so d'un batec en un micròfon, i després en el procés d'edició, parlant una mica més calma amb l'editora, vam dir, ostres, doncs més curtet, potser funciona millor. I a més, la idea que sona una mica com un batec, no?
A veure, anem al tema.
Anem al tema.
Tema controvertit. D'entrada, potser hi ha gent que pensa, a veure, però no estaràs blanquejant una relació romàntica amb una diferència tan significativa com la que has posat sobre la taula. Estem parlant de 18 anys ella, 39 ell.
No m'ha per res. Jo no la volia blanquejar. El que tampoc volia fer era donar una lliçó moral, o jutjar-los, o que el que jo opino, o el que crec que ha d'opinar el lector, fos molt present a la... O sigui, jo crec que la ideologia no és un bon... La ideologia... O sigui, la literatura no és un bon espai per la ideologia. A mi la ficció, on clarament veus no, que hi ha una idea molt concreta, moral, no m'interessa gaire. A mi el que m'interessa és l'espai dels grisos, l'espai fins i tot de la contradicció. M'agrada que les ficcions em facin moure allò que estic molt convençuda que penso, doncs ara això em fa dubtar. No m'agrada que la literatura i la ficció en general obri més dubtes que no pas doni respostes. Jo crec que és una mica la funció que ha de fer. Llavors, jo constato uns fets vitals, constato com ho han viscut aquests dos personatges, ells expliquen la seva història, que és com ells ho han viscut, i després hi de casa el lector que opini. També el que buscava mentre escrivia és que l'opinió del lector anés canviant a mesura que va avançant en aquesta història.
Creus que de la manera que està escrita o de com descrius els personatges pot anar canviant d'aquesta idea inicial, no? Que quan tu expliques, doncs, són dos personatges, una relació, no direm romàntica, el que sigui, 18-39 anys, creus que sí que va canviant aquesta opinió?
Jo penso que sí. La llegeixes a ella i té claríssim el que vol, ella és motor, és una tia molt empoderada, ella té molt clar què és el que desitja, què ha de fer per aconseguir-ho, i ella va endavant, a més té 18 anys, que és una edat que tot el que et proposes aconseguir-ho vas a fons, és així, no? I després el llegirem amb ell. Jo crec que l'estructura afavoreix que tu, a mesura que vas sabent coses i vas tenint informació, vagis canviant la teva opinió. I això, i que se't plantegin dubtes, què porta una noia de 18 a voler, a desitjar o a voler que la desitgi, perquè jo crec que aquí també hi ha, no? La desitja amb ell, o el que vol és sentir-se desitjada per ell, no? Aquesta validació fins i tot, no? Tots aquests dubtes que a mi em rondaven són els que volia plasmar la història i els que vull que també sorgeixin, o que en el moment de la lectura es plantegi el lector.
Clar, però la tria de les edats, per exemple, això és una decisió absolutament teva.
Sí.
Per què 18 i 39 i no 20 i 35, per exemple?
Per fer-ho més extrem, també perquè els 18... ets major d'edat, per tant, es produïen en el marc legal i del consentiment... però a la vegada ets molt, molt jove, ha acabat el batxillerat, aquesta noia. O sigui, que hi hagués aquesta diferència d'edat era important per la història, i el moment de pensar els personatges, això ho vaig anar... Clar, primer pensava 17, però que si té 17 anys és tot una altra cosa, no?
El que passa és que el tema del judici que fem cap als altres acaba sent un tema central, jo crec, d'aquesta novel·la, perquè el lector, quan se l'estigui llegint, o com a mínim el que m'ha passat a mi, és com que tota l'estona estàs posant sobre la balança, no? Estàs jutjant tota l'estona. També tots aquests prejudicis, no?, que sempre hi ha al voltant de situacions com aquesta o com d'altres. No sé si era un tema que tu precisament volies posar com en qüestió, no?, per què tenim prejudicis d'una cosa i no d'una altra.
Clar, de fet, els propis personatges, jo crec que tot el que com a lector pots pensar, els personatges s'ho diuen a ells mateixos, i fins i tot els amics, els personatges secundaris...
Després també preguntaré pels amics.
Després
també
els hi diuen, no? O sigui... Fins hi ha un moment ella que li diu, és que jo tinc 18 anys, o sigui, m'has de venir a dir que això que jo crec que vull, en realitat no ho vull, no? També hi ha aquesta idea d'infantilitzar, no? No, és que és una relació asimètrica, i és una relació de poder, és evident. El que passa que a mi m'interessaven els matisos, no? La textura, que és el que, com ho construïm, això, per estar en aquella línia de, és que no sé ben bé què penso.
I també és curiós que moltes vegades, i crec que també es plasma a la novel·la, ens preocupi més que ens jutgi la gent que ens estimem normalment, que no pas el que pensem nosaltres mateixos, que és el que tu deies ara, no?
Totalment.
Això ens fa posar també en dubte el que nosaltres pensem, i no creure'ns potser el que nosaltres sentim i tenir més en compte el que ens diuen els altres.
Exacte. Sí, fins i tot, a més, això que passa en un poble, que no els vegin, perquè clar, què pensaran? És igual que nosaltres n'estem molt convençuts, la mirada dels altres, no? Va molt d'això, i també aquesta edat que et construeixes molt a través del que pensen els altres. Fins i tot, ell, el Quim, és conscient de certes coses quan veu la Gabriela en el context de les seves amigues, no? O sigui, aquesta cosa que no vull veure perquè ja la sé, però la veig i m'adono de com és, no? També al final ells això que deia, no?, que es van justificant, es van convencent de coses, i això ho fem tots al final, ens anem explicant i manipulem certes coses. Per això també els monòlegs estan plens d'imprecisions, de contradiccions, el que t'explica un no és ben bé el que t'explica l'altre, no? Al final, la vida, no? És el típic, quan uns amics s'han separat i t'explica la versió un i t'explica l'altra, penses...
Tothom té la seva, no?
Sí.
També hi ha el tema, això, que et deia ara, no?, dels amics, perquè més enllà del que et pugui dir la família, el llibre sí que hi té una presència força important d'aquest judici que fan els amics, no?, el que aconsellen el Quim, el protagonista... Però també a vegades sembla que els amics no ens deixin fer allò que volem fer, no sé si perquè realment estan pensant en nosaltres o a vegades perquè no els fem passar vergonya de dir, jo sóc una persona que estic al teu costat i sóc amic teu, no vull que em relacionin amb això que estàs fent tu, no?
Clar, sí, sí, absolutament. També després ells fan el que volen. L'altre dia a la presentació la Llúcia Ramis deia, els dos són super egoistes, o sigui, no s'escolten gaire el que els diuen els altres, el que els aconsellen, fins i tot, vull dir, és val, jo el que em dius perfecte, però després tiro milles amb el que vull, encara que ho estigui reprimint, encara que no sàpiga ben bé el que és, encara que sàpiga que està malament. I és veritat això que dius, eh? No sé si és per tu, perquè en realitat vull el millor per tu, o és una mirada també egoista de, és que això que estàs fent no em sembla bé, i estar al teu costat és una manera en què també jo hi quedi una mica
amargat. No?
Exacte.
Clar, la gent ara potser es preguntarà què té a veure tot això amb aquestes músiques que hem sentit al principi, amb aquesta del Nino Bravo. És perquè tu hi parles molt dels avis. L'avi de la protagonista té un paper central, però també parles dels avis que viuen en una residència. Per què aquest paper dels avis? Té algun motiu?
Ostres, doncs mira, no t'ho sé dir si té algun motiu. A vegades els secundaris apareixen d'una manera... És allò de que a vegades quan escrius, no, hi ha autors que diuen no, perquè de cop un personatge pren molta importància i tu no ho tenies previst. Que hi hagués un avi em funcionava per la trama, perquè ella ha fugit de Barcelona i se n'ha anat...
La independència aquesta,
exacte,
no?
Exacte,
no?
Està lluny dels seus pares, està al poble, està amb el seu avi, no té gaire control per part del seu avi, no? Si fossin els seus pares segurament seria diferent. I després perquè el Quim treballa, o fa de voluntari, no treballa, amb una residència d'avis. Suposo que hi ha una contraposició evident entre la joventut de la Gabriela, amb tota aquesta sensació tan intensament insuportable dels 18 anys, també on s'hi emmiralla el Quim, ja no té aquesta joventut, però s'emmiralla una mica en com l'ha sabut viure la Gabriela, la joventut, i la contraposició és aquest final de la vida, no? I tant els avis de la residència com l'avi de la, com l'avi de la Gabriela.
Hi ha una cosa que dius, una frase que m'ha agradat molt, que diu, no la tinc textualment, però la idea era, sempre veiem els nostres pares pitjor que els dels altres i els nostres avis molt millors que els de la resta. Això
és totalment,
o sigui,
cert.
No me n'havia adonat, però quan ho he llegit dic, ostres, és veritat, no? Sempre dius, no, és que els meus pares no em deixen fer això, els meus pares no són tan guais com els teus, i tal. En canvi, els avis, tinc el millor avi, la millor àvia del món. No sé si tu has pogut gaudir dels teus avis i has tingut aquesta relació.
I una àvia molt, molt, molt gran que va morir fa poquet. Sí, no sé on ho vaig llegir, no sé on aquesta frase. De fet, la Gabriela dius, no sé on ho vaig llegir perquè jo no sé on ho vaig llegir. Però, clar, és molt típic això, no? Que els avis et consenteixen els que els pares, no d'allò. Els pares t'han de posar uns límits, els avis no tant, no? És una relació diferent i clar, molt idealitzada, no? Hi ha aquest punt també de final de la vida que jo crec que fa que idealitzis fins i tot quan què, vull dir, què et porta a pensar que són millors que els altres, no? Hi ha un punt d'idealització totalment.
I creus que potser també els avis, amb el que dèiem abans, ens jutgen menys que els pares, per exemple?
Sí, depèn dels avis, però podria ser que sí. L'avi de la Gabriela, hi ha un moment que li diu, jo hi ha coses que ja no les entenc. Sí. I ja no m'hi poso més i ja està. Sí, jo crec que la funció en qualsevol cas d'això, de posar-te uns límits, de formar-te, és la dels pares. Els avis no, els avis hi són per una altra cosa.
Hi ha el tema del judici, el tema dels amics, el tema dels avis... però segurament quan llegeixi molta gent li recordarà o el transportarà directament als seus estius, perquè si una cosa respira el llibre és aquella llibertat que sentim tots quan estem de vacances, d'estar amb els amics, de no fer res, fins i tot d'avorrir-nos, d'anar a la piscina, de les primeres feinetes que vam tenir els estius. Per tu aquest record dels estius és dels millors que hi ha? El record de com hem viscut els estius, que potser els tenim una mica idealitzats?
Ai, per mi sí, Molt. I per això jo crec que perquè els estius dels 17-18, aquests estius que ets tan jove, són moments de viure la vida molt intensament i era important pel personatge. O sigui, era important que fos l'estiu, que fos el poble, perquè els dos arribaven més o menys anònims en aquest poble... I aquesta edat, el que et passa a l'estiu, és després ja està, però... No?
Penses que és el més important de la teva vida, no?
I és el que dius, tant les festes, les primeres feines, per tant, primera llibertat més o menys econòmica, no? Allò de dir, va, tinc uns diners, puc gastar-me... Ets prou gran com per fer el que vulguis, però a la vegada ets prou jove per no tenir gaire responsabilitats... I és quan les primeres experiències, aquesta sensació, sobretot el que volia és aquesta sensació dels 18, dels 17-18, de puc amb tot. O sigui, la vida se m'obre i ara tot el que vindrà és espectacular. I ho vull viure tot i ho vull viure molt, molt, molt a sac, no? Uh-huh. Aquesta sensació tan potent que després s'acaba, no? Fins i tot una sensació d'immortalitat. No em farà mal res. I si em fa mal, és igual, cura molt ràpid, no? Uh-huh. Això m'interessava per ella.
Els teus estius també eren en un poble, el teu poble, o marxaves fora?
No, m'estava al Pla, al Penedès, sí.
I suposo que has agafat moltes coses d'aquests estius en el que expliques també la novel·la, no?
Sí, aquí la situo un poble de l'Empordà inventat completament, però...
Belldoc.
Belldoc, sí. No sé qui em deia, ho he buscat i no existeix. Dic, no conec prou l'Empordà com per col·locar un poble de veritat. Però sí, inspirat en els meus estius, el Pla, que sí, la piscina, que sí, els cursets a la piscina, festes majors són una mica iguals a tot arreu. Mm-hmm. Però sí, sí.
Fins i tot hi ha una cosa, una escena de que llencen unes
cadires
a dins d'una piscina... Això no sé si té alguna cosa a veure amb alguna història del teu poble.
És que, clar, és com una cosa mítica que saltar a la piscina a la nit. Però es veu que això és una cosa... Crec que els del Plan sembla, i a tothom, a tots els pobles...
Que només ho fan ells.
Que només ho fan ells, i passa tot arreu.
Que...
Sí, sí. I que acabin amb bronques i amb hòsties les festes també és un clàssic,
Com és això d'haver viscut en un poble i ara viure a la ciutat? Perquè tu vius a Barcelona, aquí també a la novel·la, ells viuen a la ciutat, però passen els estius al poble. Per tu com ha estat aquest canvi?
Fa 10 anys jo que vaig venir aquí a Barcelona. Jo vaig venir, em tenia moltíssimes ganes de viure a la ciutat i tot el que m'oferia la ciutat, llavors vaig venir molt contenta i m'agrada molt Barcelona. També és veritat que torno bastant al cap de setmana al poble, els estius hi vaig, o sigui, tinc una mica les dues coses, i les dues, els avantatges del poble i de la ciutat, i llavors això em permet un equilibri perfecte.
Com que ja et coneixem, perquè vens els dilluns al No Ho Sé, el No S'ha Parlat Prou, sabem que ets professora en una escola, amb alumnes, alguns gairebé de l'edat que té la Gabriela,
sí.
No?
Clar, això a l'hora d'escriure-la va servir també, perquè, clar, a vegades m'han preguntat, més fàcil escriure l'un o l'altre? Molt més fàcil escriure la Gabriela, per mi.
Això ho explicaves l'altre dia, sí. També al món, clar, és evident, tu has passat per aquesta etapa,
clar,
no?
Com a noia i adolescent, i a més, convisc amb adolescents, perquè soc profe i, per tant, els tinc molt a prop, i aquesta pulsió d'aquesta edat, que és que literàriament era tan interessant, perquè per ella això de generar desig i de ser desitjada i de sentir que ho tens tot per fer i que tens un poder, perquè ella està molt empoderada, no? Podem qüestionar aquest empoderament, però això era molt fàcil d'escriure. Molt fàcil, era molt interessant i per mi ha estat més fàcil que no pas posar-me la pell d'ell.
Els alumnes, evidentment, saben que has escrit aquesta novel·la. Saps si algú se l'ha llegit o té intenció de llegir-se-la?
Ells m'han dit que sí, però vés a saber.
Quan tornin de Setmana Santa, potser han tingut una mica de temps de llegir-se. No, ja per acabar, perquè se'ns ha acabat el temps. Clar, són personatges de generacions molt diferents. Això en el llenguatge ho has hagut d'adaptar, que un parli d'una manera i l'altra d'una altra, perquè, clar, ara els joves de 18 anys, i tu sabràs millor que ningú, tenen maneres de parlar molt diferents.
Sí, va ser una feina xula també crear la veu de la Gabriela, que sonés com un adolescent quan parla, però a la vegada, que també hi hagués una feina literària, o sigui, que pogués haver-hi un punt una mica més poètic. I en ell, doncs no tant, sí. Sobretot la que ha estat per mi més xula de construir, perquè sonés com sonen ells, ha sigut la de la Gabriela.
Doncs aquesta, res, és només un tastet de la novel·la Com un batec en un micròfon, de la Clara Caraltó, que ha guanyat el Premi Anagrama, i que avui ens ha vingut a explicar, doncs, amb una mica més de detall, aquí el No Ho Sé, que ja en teníem moltíssimes ganes. Clara, gràcies, ens veiem un dilluns d'aquests. Ara, el que ve segur que no, que és festa, d'aquí a uns dies.